i això fa que a la ciutadania li arribin missatges absolutament contradictoris, i això sempre juga a favor de la desafecció i de la incredulitat davant d'allò que senten dels responsables polítics. Dèiem abans que què ha canviat, no? Perquè ara, doncs, aquesta acusació del Suprem per terrorisme el que faci no és dinamitar les negociacions entre PSOE i Junts, sinó compactar. Doncs que el PSOE, abans deia la Mila, ara hi ha una crítica més generalitzada al sistema judicial. Jo diria que més que generalitzada és que es comença a incorporar el PSOE en aquesta crítica després d'anys de probablement massa silenci, no? Perquè abans ho deia, més que va participar en la reforma, per exemple, del delicte de terrorisme l'any 2015, no? I al final això ha provocat que en els últims anys hagin vist com aquesta pauta que es repeteix en el temps en contra de la dissidència política hagi arribat a un punt en què vesteix més de negra toga que de verd oliva, com havíem vist en anys enrere, fins al punt que les acusacions per terrorisme des del 2015 han continuat creixent en un context en què havia desaparegut una organització terrorista com ETA. Això és una paradoxa brutal. Llavors, el PSOE ha acabat entenent que el que estan fent alguns jutges i a una part de l'alta magistratura és un torpede a la línia de flotació de la majoria que sosté l'actual govern. Per això es compacta la negociació amb Junts. Clar. De la mateixa manera que Junts en aquests moments necessita la llei d'amnistia. El destí de PSOE i Junts està unit, almenys fins que s'aprovi aquesta llei d'amnistia.
M'agrada molt això que deies de s'ha acabat el terrorisme formalment a Espanya. Tots els, bueno, formalment
no hi ha una organització terrorista.
No hi ha una organització terrorista i creixen les demandes per terrorisme. Torno a dir que del que ara de parlarem he desbloquejat molts records que em fa fins i tot vergonya haver oblidat. És a dir, del que passava a l'entorn del 11M, tenia sentit a les primeres hores que allò hagués pogut ser ETA, perquè ETA cometia atemptats de forma rutinària. És a dir, la gent i els que treballàvem en mitjans de comunicació, treballàveu, jo en aquell moment encara no, treballàveu en mitjans de comunicació, o el ciutadà que al matí escoltava la ràdio i deien ha habido un atentado d'ETA, era habitual, era normal. I avui estem parlant d'aquestes coses, del terrorisme, comparant la situació en un país que ha viscut això de forma rutinària, de llevar-se al matí un dia o dos dies a la setmana, o un cop al mes, o un cop cada dos mesos, llevar-se a saber que han matat algú per un atac terrorista, per una organització que va matar més de 800 o 1.000 persones, i sembla que no t'ho puguis creure. I per això també és bo recordar clar, el que passava fa 20 anys o fa més, no? Carles Iba.
I no banalitzar el terrorisme, precisament.
Sí, sí. Sí, jo el que volia, també des d'una altra... O sigui, el Suprem, amb això que ha fet aquesta setmana, no ha comès cap il·legalitat.
No, clar. És una interpretació molt extensa de la llei.
Llavors, el legislador també té una part de responsabilitat. I a mi em ve al cap, per exemple, les promeses que s'han fet, jo diria que en les tres darreres o quatre eleccions a programes electorals de més d'un partit i més de dos, que és eliminarem la llei Mordassa. I aquesta llei Mordassa segueix vigent.
Sí, però reformar el delicte de terrorisme no ho han portat, eh?
No, d'acord. No, no, però...
La llei Mordassa sí, i de fet, la paradoxa és que s'ha aplicat més amb l'actual composició del govern que abans.
Dic l'exemple en el sentit de que compartint que és obvi que hi ha jutges i que la cúpula, almenys des de la meva opinió, la cúpula de la magistratura té una missió i que l'està executant complint això, l'està executant sense complir cap il·legalitat.
Home, clar, només sí, faltaria, sí. No, perquè llavors podrien ser acusats de prevaricació,
no, sí, cuidado. Però mira, el que vull dir és que tenen, o sigui, el legislador no es pot eximir de responsabilitats.
No
es pot eximir de responsabilitats.
No, per suposat.
En té, i quan estava legislant en el 15 i hi havia crítiques de compte amb el que estàs legislant i compte amb el que estàs legislant, el legislador es deixa endur molt sovint per pressions que no tenen res a veure amb el que serà l'execució d'allò que està legislant, clar, clar, sinó que són pressions d'altres tipus,
i molt més,
i acaba deixant un ventall de possibilitats que llavors a l'hora de l'execució poden portar a situacions com a mínim qüestionables, per no dir paraules més grosses, que són aquestes, que és que puguis ser acusat de terrorisme per una qüestió que en la lògica de qualsevol és de tot menys terrorisme.
Carles, però imagina't, és que ara fem una projecció cap al futur. Vam tenir el debat aquest sobre el terrorisme en el seu moment. També vam tenir un debat sobre la llei de partits, recordeu?
Sí.
Bé, doncs, aquest nou és, diríem, el que es configura amb l'acusació aquesta de terrorisme contra Carles Puigdemont i contra el Tsunami Democràtic pot acabar incidint en una aplicació de la llei de partits en el futur, que ara t'ho imagina't que guanya el PP i que depèn de Vox per governar i que tenim sobre la taula...
Ja van ensenyar la puteta, eh?
Ja han aixecat la puta. I llavors podem estar tenint d'aquí a 2 anys el mateix debat que ara tenim sobre el tema de terrorisme respecte d'una petició d'il·legalització dels partits independentistes.
El Tellado PP ja va ensenyar la puteta, sí. I on s'ha d'il·legalitzar i després, bueno, il·legalitzar no...
Igual, deixa'm-ho córrer.
A
veure, per posar context, quan es va produir el debat a partir del 18 respecte a la comissió, si el delicte era rebel·lió o sedició, a més de les conseqüències d'acusar d'una cosa o d'altra, hi havia també un debat jurídic de si el que s'havia provat de vulnerar o destruir era un bé constitucional, que és l'estat de dret, o era un altre bé constitucional, que era l'ordre públic. I això és el que penalitza un delicte i l'altre. Ho dic perquè...
La violència, l'existència de violència.
Però
no, no?
Que hi havia, o sigui, hi havia el debat sobre la violència i sobre el bé jurídic a preservar. Ho dic perquè hi ha debat més enllà de les conseqüències i, o estava més argumentat del que a vegades diem, encara que... Hi havia molts,
va sortir la paraula tumultuari,
sí,
que era la clau,
que ja s'havia donat
prèviament,
va sortir de la veu d'un ministre,
diputats que sostenien això, que en el fons al final el que has de mirar és el bé jurídic que s'està vulnerant, i això justificava aquest debat. I després, respecte a la llei de terrorisme, que efectivament no seré jo qui digui que això és terrorisme perquè em sembla una bestiesa, però precisament avui que parlarem de l'11M, jo crec que amb l'11M el legislatiu, les forces policials també canvien el clic a l'hora de lluitar contra el terrorisme, perquè és un terrorisme diferent. I aquesta llei, a banda del que està fent ara el Suprem, ha servit per expulsar molts presumptes futurs terroristes jihadistes que probablement sense aquesta llei no es podrien haver expulsat, i no sabem fins a quin punt això és efectiu o no, però sembla ser que sí.
Iba, on eres tu l'11M?
Jo l'11M era aquí a Barcelona, quan ho vaig sentir, i treballava al diari ABC.
Al diari ABC?
Sí. Sí, sí, sí.
Ara estarà bé sentir l'Evole i sentir l'Aiva.
No, no. No, home, no. És l'anàlisi que fa... Sí, sí. Bueno, no fa una anàlisi, l'Evole. Pregunta al director del diari d'aquella època, a la redactora de successos d'aquella època, sí, també sí. Parla amb Gabilondo, a la cadena SER, amb Televisió Espanyola. És impressionant, la part de Televisió Espanyola, de veritat. Amb Josep Puigbó. Que era el presentador del Telenotícies quan peta tot plegat. 10:07, doneu-me res. Minut, què anaves a dir, Iva?
No, res.
Dius quan...
No, que quan l'ABC va treure l'exclusiva de Carot reunint-se a Meta, també estava allà treballant.
Ah, sí,
també
sí, home. Divertit. Sí, home, sí. Bueno, i era molt poc abans d'això.
Molt poc
perquè
abans.
És que, perdona, el que ahir vaig desbloquejar veient el programa de l'Évole és una sèrie de detalls, clar, que donen el pes del que passava aquell 11M.
Per exemple.
Perquè feia molt poques setmanes que Carod Rovira s'havia trobat amb Beta Perpinyà, molt poques setmanes que l'havien destituït d'aquell govern de Pasqual Maragall, molt poques setmanes que ETA havia decidit fer una treva només a Catalunya... Sí. Només
que
a Catalunya.
Això, flaco favor,
Va ser increïble, això.
Sí,
que llavors donava tot el pes. El que implicava aquell atemptat és, literalment, si és d'ETA, guanyen uns, si és d'Al-Qaeda, guanyen uns altres. Perquè això estava vinculat també, o algú llegia que era vinculat a la guerra de l'Iraq, on Aznar havia portat a Espanya. Per tant, el relat públic d'aquell moment, a les portes d'unes eleccions, era si els que maten són uns, guanyo jo, si els que maten són els altres, guanyen els altres. Aquesta és la perversió d'aquells 3 dies, no?
I de tots els dies anteriors.
I tots els dies anteriors,
jo recordo quan vam publicar la informació de Carod, pel que dèiem abans dels blocs informatius i dels mitjans i fins a quin punt, fins i tot els periodistes actuem amb prejudicis previs respecte a informacions. Quan ho vam publicar, gairebé tots els mitjans audiovisuals i escrits de Catalunya van dir és l'ABC, segur que és mentida. I aquell dia, que a més a mi em tocava cobrir la roda de premsa de Josep Lluís Carod Rovira, vam tenir la gran sort que Carod Rovira va ser molt honest, va sortir a l'Atril i va dir, és veritat, m'he reunit a Meta. I això ens va evitar un debat que hagués estat molt costós de fins a quin punt tenia credibilitat per venir d'on venia.
10 i 10 minuts, allò que dèiem. Pausa un minut i mig i de seguida el Jordi Évole.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X Nano de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa. RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda... Tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 Migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1. RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 i 11 minuts. Hola, Jordi Évole, bon dia.
Bon dia, Xavi, com estàs?
Queda res, per el 20è aniversari de l'11M?
Doncs sí, queda una setmana que el més lògic que hagués estat que l'haguéssim emès el diumenge que ve, que és 10, i és un dia abans de l'11, però el proper diumenge diguéssim que tenim el que podria ser la conseqüència del 14M, que és la victòria de Zapatero. I diumenge que ve tindrem a Zapatero al programa.
Ah, o sigui, el doble és avui?
Avui és doble, sí.
Ah, saps que jo estava convençut que era part 1 avui i diumenge que ve part 2?
Doncs no, és part 1 i part 2 avui, que a part... Hem pensat que a la competència només hi ha un Athletic Club de Bilbao-Barça...
I de res, després de l'empat del Madrid.
I hem dit, què passa?
Què? No, però és la mateixa hora, no?
Sí.
Els oients els explico que s'ha desfet els botons de la camisa.
Sí, això és tirar-se pedres sobre la seva taula, no? Però la realitat és aquesta. O sigui, hem vingut a perdre.
Bé, on eres, Évole, tu a l'11M?
Jo era guionista de Buenafuente. Era guionista a una altra cosa, un programa que fèiem a TV3. I res, recordo d'aixecar-me al matí amb Gabilondo i anar veient aquell degoteig de morts que era increïble.
Clar, ara ens ho plantejàvem i el record d'aquells dies és... Les primeres hores, és cert que... Algú potser és molt llest i en sap molt i tal, però el que primer pensa tothom és ETA.
És que...
Minut 1, diguem-ne,
No, en aquell moment ETA era qui colpejava el país. I a més eren atemptats que normalment es produïen a aquella hora, al matí, però clar, la bestiesa de l'atemptat era tan gran que aviat van començar els dubtes. Molt aviat.
Tu recordes tu pensar en quin moment comences a fer això no m'està quadrant? I segon, i el més important, que és el de què va el documental, és... No m'ho estan explicant bé, això.
Jo és la nit del dijous, quan...
Sí, això passa el dijous al matí, no?
El dijous al matí, passa a 3:15 de 8 del matí. A les 8 del vespre, 8:15 del vespre, ja a la BBC... el comunicat que fan uns que diuen ser Al-Qaeda, però clar, que ho publica la BBC. I allò, per mi, o sigui, més que la compareixença d'Otegi, que també era una pista bastant fiable de que potser no era ETA, després el comunicat de la BBC, i com estaven tractant tots els mitjans internacionals el tema, és que no tenia res a veure amb com s'estava tractant a Espanya, excepte alguna excepció. però era molt, molt, molt diferent. Tornàvem una mica... Bueno, molta gent et deia, no? Hòstia, ens hem de tornar a informar fora, perquè el que ens informen aquí no és veritat.
Però estem parlant d'un món, que és el 2004, en què, òbviament, que hi havia internet, i de forma normalitzada, però els mòbils, jo diria que no hi havia més que SMS,
Nokia.
Sí. Per tant, l'accés, xarxes socials, evidentment, no sabíem ni què era ni quan apareixerien, i, per tant, la capacitat d'un ciutadà mig per informar-se de la premsa internacional o de venir a la BBC o no venir a la BBC, era molt limitada.
Molt més limitada que ara, igual que la informació que circulava pel carrer. El que passa és que hi havia el que podríem dir la protoxarxa,
sí, sí.
Que eren els SMS. O sigui, els SMS, el negoci que va fer aquell cap de setmana Telefònica, això no s'ha parlat prou d'aquesta història. Crec que va ser un moment que els que ho vam viure en una edat que ja eres molt conscient de les coses que passaven, jo tenia 29 o 30 anys, no... segurament un cap de setmana com aquell només és comparable al que va passar després el 17 aquí. Mm-hmm. O sigui, és un cap de setmana on la gent estava al carrer, on la gent treia la cassola per la finestra, on la gent s'anava a la seu del Partit Popular, on quedaves amb els amics per veure si algú tenia més informació. Jo recordo la nit electoral aquella a casa del meu amic Jordi Call, veient la nit electoral com qui veia una final de la Champions. Ho van posar, van fer un guió. Jo crec que el guió per una sèrie és perfecte, perquè tens un deadline molt clar, que és el diumenge, que és el dia que es vota. I en 4 dies passen un munt de coses. Crec que la comunicació del govern va ser tan pèssima que es van equivocar fins i tot amb el tempo, perquè van deixar esclatar-ho tot el dissabte al vespre. El dissabte al vespre és quan surt a Cebes i diu hemos detenido a dos ciudadanos de origen indio y a tres de origen árabe. Ho estàs dient abans de que la gent se'n vagi a dormir per despertar-se l'endemà per votar. O sigui, és el millor guió que podia tenir el PSOE li va fer al Partit Popular.
Vull refrescar la memòria, perquè saps què m'ha passat, Évole? I m'ha fet una mica de vergonya, que és... no me'n recordava de la meitat de coses.
Això passa. A mi també m'ha passat,
terrible,
eh?
És que... terrible.
A mi també m'ha passat.
Terrible, perquè és un esdeveniment, com deies, que és incomparable amb altres coses, no? És un d'aquells moments que et recordes exactament on eres, què feies i tal, i veus que la memòria és molt traïdora. L'atemptat, recordem, evidentment governava Aznar, governava el Partit Popular, a l'oposició hi havia el Partit Socialista, és un dijous, per tant, a 3 dies de les eleccions generals, amb un Zapatero a l'alça, però que, bueno, no se sabia ben bé què aconseguiria, però vaja, hi havia competició, en tot cas. Al matí a l'atemptat, tothom pensa que és ETA, surt Arnaldo Otegi dient no ha estat ETA, però abans d'Arnaldo Otegi el primer que surt és Ibarretxe, i diu que és ETA.
I Zapatero
diu que és ETA, exacte. Sí, sí. O sigui, hi ha dues veus que no són sospitoses en aquell moment de ser dins de l'engranatge del Partit Popular dient és ETA.
I les primeres declaracions del govern, que van ser de Cebes al lloc dels fets i de Mariano Rajoy, que no era membre del govern, estava fent de candidat al Partit Popular en aquelles eleccions, que les fa des de Gènova, les primeres declaracions del Partit Popular són molt prudents.
Molt. O sigui, no diuen res d'ETA o no.
En cap moment deixen que siguin els altres. Els estaven fent una feina fantàstica, Ibarretxe i Zapatero en aquell moment els hi feien la feina. Clar, a la mínima que ells veuen que el pot canviar el vent, és quan surt a Cebes a la roda de premsa de 2:15, que és una roda de premsa que comença amb la paraula ETA.
De fet, l'informatiu del migdia de Televisió Espanyola i del vespre és arrencar amb ETA, la primera paraula que es diu, la banda terrorista ETA, no?
Però escolta...
Un informatiu al vespre que era d'un senyor que es diu Alfredo Urdaci.
Sí, sí.
Liderant aquell informatiu, no? Clar, tu el que has fet és una reproducció de què van fer els mitjans.
Bueno, tres mitjans en concret, sí. Ens hem centrat en tres mitjans, volíem que hi hagués un mitjà públic, en aquest cas Televisió Espanyola, un mitjà progressista, que és la cadena SER, i un mitjà conservador, que és l'ABC. I el testimoni dels professionals que en aquell moment estaven al capdavant d'aquests mitjans i també de les seccions que cobrien habitualment aquest tipus de fets, per mi és el valor que té el que veurem aquesta nit és aquest. A mi particularment crec que el que hem fet hagués tingut molt menys sentit si no hagués estat l'ABC.
Evidentment.
O sigui, per mi la presència de l'ABC i fins i tot arribar a veure una llum d'una dreta civilitzada, una dreta culta, una dreta que vol informar als seus lectors, malgrat totes les dificultats, perquè evidentment l'ABC hi ha moltes coses que no les publica aquells dies. Però com t'ho explica algú com José Antonio Zarzalejos, a mi em reconcilia. I a part trobo que et dona una gamma de grisos del que és aquest ofici que ens va molt bé.
Era el director en aquella època.
En aquell moment era el director i li acaba costant el càrrec el no sumar-se a la teoria de la conspiració.
Hi ha una ronda de trucades de José María Aznar als diaris, no? I va tocar allà. Això ho vas veure? Ho vas saber després o què?
Ho vam percebre al diari, perquè va haver-hi un moment que, o sigui, passats els primers dies i perdudes les eleccions, l'ABC i Zarzalejos molt concretament es va convertir en peça de caça major per la resta dels mitjans conservadors que sí havien secundat aquesta teoria.
No, jo recordo perfectament les discussions que vam tenir al País. Ja hi havia dubtes. Ja havia dubtes, perquè va sortir primer Lebarretxe, però després no sortia la reivindicació. I això era molt significatiu, perquè ETA sempre reivindicava immediatament. Hi havia bastantes dubtes. I llavors es va produir la trucada del senyor Aznar, directament en aquest cas a Ceverio, que traurà un llibre ara que explicarà també com va anar.
La llamada, es diu.
La llamada. I llavors, els dubtes que hi havia, llavors Ceverio va reunir a la direcció i va dir, tinc aquesta trucada, és Aznar qui ho diu, i llavors tothom va convenir que qui té més presumpció de veracitat que el president d'un govern en un moment que acaba d'haver-hi una estesa de morts.
El pitjor atemptat de la història.
El pitjor atemptat de la història, qui pot tenir més presumpció de veracitat? I llavors es va canviar la portada. Hi havia una portada relativament neutra en el sentit de dir muertos, i es va acabar fent una portada ETA.
Era massacre terrorista en Madrid.
Exacto.
I van canviar per massacre d'ETA
en Madrid. I aquest canvi de titular, fixeu-vos si és important, aquest canvi de titular, el diari no anava prudent, reben la trucada d'Aznar, donen versemblança i credibilitat a lo que diu Aznar, perquè és el president del govern, i no te truca un president del govern en unes circumstàncies com aquestes, se suposa, per dir-te una mentida. I mira quin resultat.
No, és impressionant per això que deia, perquè la gent que no es dedica a l'ofici, però en tot cas, la possibilitat que davant d'una circumstància que és tan traumatitzant per tota la societat, com un atemptat, que és el pitjor, que et deixa desenes i desenes, una estesa de cadàvers, i tothom amb por, perquè en aquell moment dius, bueno, hi ha hagut una bomba o diverses bombes a Atocha, però ningú em garanteix que d'aquí a 5 hores n'hi hagi un altre lloc. Veníem de les Torres Bessones, que hi havia hagut dos avions, però un altre que n'hi havia hagut en una altra banda. Tothom sabia que allò sí es podia produir d'aquesta manera, no? Llavors, la trucada d'un president de govern o un director en aquest cas de comunicació, o un cap de gabinet, o fins i tot un ministre de portaveu dient, no tingueu cap dubte, és ETA, ho sabem, totes les vies van cap allà.
Jo crec que Espanya va ser precursora en un tipus de mentida que després hem institucionalitzat i li diem fake news i tot això, però el 2004 no hi havia trumpisme, no hi havia bolsonarisme, no hi havia urbans, no hi havia res d'això, i ens ho vam inventar sense voler o volent, però ens ho vam inventar, vam aconseguir que una mentida quallés de tal manera que durant els 4 anys posteriors hi va haver mitjans que es van abonar a aquella teoria i van continuar dient que era ETA durant 4 anys, malgrat el judici, malgrat la sentència. Era diari la portada del Mundo, i després com recollia Federico Jiménez Los Santos en el seu programa. Federico Jiménez Los Santos va arribar a demanar, va donar el telèfon de l'ABC a l'antena perquè la gent es donés de baixa de l'ABC. O sigui, la fractura dins del que serien els mitjans conservadors espanyols era abismal. Això no ho recordem, però per mi el més important, com un president del govern manté una teoria que és mentida, avui dia Aznar encara no ho reconeix. O sigui, avui veurem una resposta que em va donar a mi a l'any 21, fa 2 anys, respecte a això, i no fa una passa enrere. I és el que provoca la fractura absoluta en la que viu avui la política espanyola. O sigui, jo crec que allà està l'embrió de la polarització d'avui. Està l'embrió de que PSOE i PP no es puguin entendre. Està l'embrió de que aquí no hi pugui haver una gran coalició. Seria el més lògic, eh? Que Espanya, amb el panorama que hi ha, s'hagués produït ja una gran coalició. Seguint les passes d'Alemanya. No, és impossible. És impossible, perquè la fractura entre ells és molt dolorosa i molt profunda.
I hi ha només una fractura entre les elites polítiques. És entre els mitjans i els lectors d'aquests mitjans, la ciutadania, no? El que dèiem ara abans. És impossible que un resultat d'una comissió de Venècia, si tu creus una cosa, et creguis un cantó, creguis l'altre. Bueno, perquè tu ja vens amb una idea preconcebuda i s'ha acabat. I m'és igual el que et digui aquell l'altre, i sobretot si és l'altre, mira, és que m'està intentant enredar.
I si compra les mascaretes el germà d'Ayuso, ostres, quin corrupte, i si el compra un socialista, bueno, anem a veure què ha passat. O sigui, jo crec que estem en... bueno, som inxes. No, ens hem convertit en una mena de...
hooligans.
No sé si de hooligans tant, però sí que som seguidors d'unes idees, i aquestes idees es manifesten o bé a través d'un partit polític, o bé a través d'un diari, o bé a través d'una ràdio. Per això m'agrada destacar, i això a algú li pot sorprendre, però m'agrada destacar la presència de l'ABC en aquests dos especials, perquè allà hi ha grisos. Allà comences a veure que les coses no són blanques o negres, que no són els fatxes de l'ABC que no volen informar d'això, que hi ha molts motius al darrere, que t'ho explica el seu director i arribes a empatitzar amb ell. I a mi això és una cosa que em continua seduint molt, no sé, que pensi una cosa i que algú m'acabi fent pensar la contrària, o la contrària no, però com a mínim matisar el que jo pensava abans. A mi això em sembla que és un exercici, per mi, saníssim.
Jordi, sobre això, no sé si ho podem dir així, però no és un programa que puguem veure un èbole descarnat que intenta treure buscar el que, no, que es retracti el senyor de l'ABC, o que es retracti no sé qui, perquè tothom es va equivocar aquells dies, no? El mateix Gabilondo reconeix, bueno, és que vaig dir en antena que probablement era ETA. Fins i tot crec que l'endemà mateix, no sé si està citant, crec que està citant ETA el
no,
matí,
és,
o potser
és
no.
És quan donen la informació el dijous a la nit de que, segons una exclusiva que els hi ha arribat, hi ha terroristes suïcides als trens.
Ah, sí.
I llavors és una notícia que durant aquella nit i durant el matí la SER continua donant, i que ha sigut la gran bandera que ha utilitzat la premsa que ha estat la capdavantera amb la teoria de la conspiració per dir que la SER també va mentir. Bueno, la SER va mentir una nit, i de fet després van retirar la notícia de les seves portades i van dir fins i tot
ens hem equivocat.
Jo encara no he escoltat a ningú d'aquell govern, no d'un mitjà de comunicació, d'aquell govern, que ens digui vam intentar mentir perquè volíem guanyar les eleccions.
Bé, el que dèiem al principi és que les circumstàncies d'aquell moment eren tan bèsties que és que depenia qui fos l'autor, el que havia posat la bomba, el que guanyava les eleccions. És que era molt bèstia.
Però veníem d'una legislatura molt, 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 molt curiosa. O sigui, l'any 2000 Aznar guanya per majoria absoluta. És el primer cop que la dreta, després de la dictadura a Espanya, guanya per majoria absoluta. Fa una governança que no té res a veure amb els seus primers 4 anys pactant amb Convergència i Unió i el PNB. Fa una legislatura on és... por aquí, por donde pase, no va crecer la hierba. O sigui, és a saco. És a saco. És una legislatura on menys tenen la llengua, amb frases com aquelles del Miguel Ángel Rodríguez, no?, en sala de premsa, parlant del català com si fos un dialecte. Aquest tipus de coses, que tu saps que l'únic que estàs fent és mal. L'únic que estàs fent és generar fractura.
Jo no me rebajo a hablar de chapas.
Per exemple, exacte, les xapes de les matrícules.
Les matrícules, sí.
És aquest tipus de coses, és aquest tipus de governança, és aquesta arrogància. I van governar durant 4 anys d'aquesta manera. Clar, es van trobar amb el prestigi. No li van fer ni cas. Van a Galícia, mobilitzacions amb el Nunca Mais, de l'hòstia, van arribar les municipals, les autonòmiques, i a Galícia va tornar a guanyar el PP, a Muxia va tornar a governar el PP al seu ajuntament. És a dir, no va passar absolutament res. El 2003, un any, just abans d'un any de que passés aquest atemptat, hi ha les grans mobilitzacions contra la guerra, que no sé si recordeu la portada del New York Times dient què passa en Barcelona. Perquè, clar, veien aquella quantitat de gent i deien, ostres, això...
Bush, crec, que fa la pregunta, sí, crec que és Bush, diu, sí. Quanta gent hi havia a Barcelona?
Exacte.
Barcelona,
exacte.
Diu.
Clar, és un any abans. I allò, Aznar, és que no es retracta en cap moment. De la foto de les Azores, l'únic dirigent que no ha estat capaç de dir oye, pues mira, lo de las armas de destrucción masiva nos informaron mal. No ha estat capaç de dir-ho. Clar, es troben... van fer un còctel molotov, van fer una olla a pressió tan bèstia que els hi va esclatar aquells 4 dies. Aquells 4 dies que van voler continuar fent el que portaven fent tota la legislatura, que era arrasar. Era aquí manem nosaltres. I no hi ha ningú que ens porti la contrària. I si diem que és ETA, és ETA.
Sobre Bush, ara que l'has tret, hi ha una cosa... Hi ha una cosa brutal, que és que Televisió Espanyola aconsegueix... No aconsegueix. Crec que és la Casa Blanca que truca a Televisió Espanyola dient vull una entrevista amb el president dels Estats Units.
El primer cop a la història que un president dels Estats Units truca a una cadena, ja sigui espanyola o d'on sigui, per dir, sisplau...
Si no us fa res...
Agafeu unes dependències de la vostra ambaixada, que anirem a l'ambaixada a fer l'entrevista George Bush, meu fill, i la seva dona, amb Lorenzo Milà. És una entrevista...
Històrica?
Bueno, Televisió Espanyola no la va emetre sencera. Van fer una peça al telediario, perquè el Fran Llorente ho explica molt bé, el documental diu, clar, la línia era clara. O sea, si salia Bush, i Bush tenia un protagonisme durant aquestes hores, era Bush, Aznar, Azores, guerra.
Tal qual.
I era el que volien desfer. O sigui, no podien, ni tan sols tenint la gran exclusiva d'una entrevista amb el president dels Estats Units...
Que això no passa mai.
No ha tornat a passar mai,
no
per sort.
No ha tornat a passar. Aconseguir una entrevista però que es proposi ell. No, o sigui, us faria res entrevistar-me? Com?
Vist l'èxit, no ho han tornat a provar.
No, clar que no ho han tornat a provar. Si no, la van ni emetre. Però avui a RTV Play també crec que l'han penjat, em sembla, i ara es pot veure sencera.
Dimarts hi ha un documental a Televisió Espanyola sobre aquesta entrevista. O sigui, nosaltres expliquem la història, però, evidentment, Televisió Espanyola doncs, haurà aprofundit molt més en el tema, però nosaltres avui... Ja expliquem aquesta història que era coneguda. El que passa és que, diguéssim, que 20 anys després se li ha donat l'espai que potser mereixia. En aquell moment era ambaixador d'Espanya als Estats Units, a Washington, Javier Rupérez. Un senyor de la UCD, del centre dret espanyol, d'això que parlàvem abans, d'aquesta possible dreta civilitzada que hi podria haver en aquest país. Rupérez truca a Aznar i li diu el que li ha dit Bush. O sigui, que Aznar continuï dient a dia d'avui que el dissabte no hi havia cap indici per pensar que fos el Qaeda, que es va obrir una línia d'investigació, però que la principal pista era ETA i continuava sent ETA, és que és allò de quan t'han enganxat amb una infidelitat i no és lo que parece, no, sí que és lo que parece, o sigui, és justament lo que parece.
Hi ha una imatge impressionant de la redactora, no me'n recordo el nom, la redactora de successos de l'ABC.
Cruz Morcillo.
Cruz Morcillo, que diu que li està cridant a la tele, a la compareixença de Cebes, dient, però què m'estàs contant? Què mientes, no?
El testimoni de la Cruz és tremendo, perquè la Cruz no havia parlat mai d'això, i va decidir parlar, pues això, diu, bueno, ja han passat 20 anys, la Cruz estava embarassada. Aquell 11M. Era una tia amb uns contactes a la policia i al Ministeri de l'Interior acollonants. Quan truca al Ministeri, diu, bueno, pues me voy a la estación. I li diuen, ni se te ocurra, y menos estando como estás. Bueno, la tia no va, però se'n va al Gregorio Marañón. Allà comença a veure la barbaritat que ha suposat aquell atemptat, que no podem oblidar. Si no podem oblidar aquestes 192 morts i 1.835 ferits. O sigui, hi ha una cosa que diu Gabilondo, que a mi em sembla molt encertada també, que és que el 14M s'ha menjat l'11M.
Totalment.
I no podem oblidar el que va suposar allò. Hi ha una cosa que diu Zarzalejos que m'encanta, que és la radiografia que suposava veure les nacionalitats dels morts. Perquè allà hi havia espanyols, però hi havia senegalesos, hi havia...
Bueno, és que eren les 7 del matí d'un dia laborable a una estació cèntrica de Madrid. Hi havia gent anant a treballar.
Era el que...
Espanya que madruga.
Espanya que madruga, o l'Espanya de les cocines. Que sembla que no vulguem entrar en aquestes cuines i veure qui està en aquestes cuines. Era aquesta gent la que anava al tren. Era aquesta gent. El cop va ser per moltíssimes famílies humils, molt humils, que el que feien és treballar aquí per enviar una mica de diner a casa seva, aquesta gent va ser la colpejada. I potser en això també hi ha un punt de que el 14M hagi tapat l'11M. Mm-hmm. Si el 14, si l'11, si l'11M hi hagués hagut una altra, no sé,
composició de víctimes,
No sé si hauria anat tot tan ràpid. Però va ser instantani que a la tarda d'aquell 11M ja estàvem parlant del 14.
Sí, de fet, crec que és l'entrevista de Zapatero que diu que han querido influir en les eleccions. Crec que és la primera declaració pública,
sí,
pot ser,
sí.
Que ja comença a dir-ho.
A Televisió Espanyola ho diu, perquè ell estava fent aquell dia, ell era dijous abans de les eleccions.
Li tocava.
Estava fent la ronda d'entrevistes de l'últim dia de campanya del cap de l'oposició, i divendres era el dia de Rajoy. I és, clar, va estar a la SER, va estar a Televisió Espanyola... Bueno, hi ha una documentació d'aquest dia de Zapatero dient que Zeta, riquíssima.
Hi ha una part importantíssima, que és les converses que mantens amb els periodistes de Televisió Espanyola, no? Que és com el centre del que va passar aquells dies, no? Perquè evidentment era una corretja de transmissió a Urdaz i Huera. Tu has descartat o has intentat parlar amb els protagonistes polítics o... o fins i tot en aquest cas Urdaci del que va passar aquell dia?
Amb Urdaci sí.
I a Urdaci ho heu intentat?
Sí, i amb José Antonio Sánchez, que era el director de Televisió Espanyola en aquell moment, també. Ara José Antonio Sánchez, casualitats de la vida, és el director de Telemadrid.
Vaja.
Bueno, és que aquesta gent... continua allà, si no és que hi hagi hagut una neteja que diguis, hòstia, allò va servir. Bueno, Urdaci ha estat uns quants anys fora de Televisió Espanyola, però ara ha aconseguit un altre cop recuperar la plaça.
Certament.
Cosa que em sembla fantàstic, perquè dona fe del bé que funciona el sistema d'oposicions en aquest país, però continuen allà, i evidentment els hem intentat. No hem intentat amb cap polític.
O sigui, Aznar, Zaplanes, Acebes, tot això.
O sigui, volíem fer un enfoc que fos exclusivament amb els mitjans, i tres mitjans d'òrbites diferents. I no hem trobat a cap polític. I després volíem tenir el resultat d'aquells dies, que és el zapaterisme, diguéssim, i és el que tindrem diumenge que ve.
Està feta l'entrevista amb Zapatero?
No. No, la farem aquesta setmana. Sort que no està feta, perquè clar, amb el marrón que tenen...
Sí, perquè quedaria allà una mica... Què anaves a dir, Sara, perdona?
No, que
ha de marxar, pobra, i està aquí ja, mira, amb tota la roba posada, si sembla un esquimal ara mateix.
Ens toca guàrdia. Ja. No, anava a dir, jo no ho vaig viure des del punt de vista d'estar treballant en un mitjà de comunicació, ho vaig viure estant a primer de carrera, justament, de periodisme, i sí que recordo que, ostres, vam estar mesos i mesos analitzant com s'havia actuat mediàticament, i va ser realment una escola d'aprenentatge per una banda i un xoc de realitat per l'altra, no? Al final estem parlant d'uns estudiants de periodisme que arrenquen amb tota la il·lusió del món, i de trobar-se al davant, doncs, l'anàlisi real d'uns dirigents polítics que actuen amb una absoluta irresponsabilitat i una tasca periodística absolutament difícil, no?, donades les circumstàncies, perquè també es van produir debats sobre les fotografies, les imatges, no?, que s'estaven publicant aquells dies. I ja des del punt de vista també com a ciutadana, clar, jo justament feia 19 anys aquell 14 de març, era la primera vegada que podia votar en unes estatals, no?
Ostres.
I d'alguna manera prens consciència de la importància del vot. Jo crec que... almenys generacionalment, i això sí que ho he comentat amb gent que és contemporània meva, no?, de que vam prendre la consciència de com més d'important la participació i com de lesiva pot ser la desafecció, perquè realment els ciutadans hi tenen molt a dir, i més en una situació tan convulsa on veus que hi ha dirigents polítics que menteixen tan descaradament, no?, com el teu vot pot fer canviar una situació. Sobretot, clar, vam viure tot el tema de la cadena dels SMS, la jornada de reflexió, les protestes amb les cassolades. O sigui, realment va ser una entrada en el món de la possibilitat del vot, no?, que va ser molt, molt significativa. Almenys jo no l'he oblidat mai, i no he deixat de participar mai en unes eleccions, justament per com em va marcar aquell moment.
Deu entrar al Carcés ara,
Gràcies a vosaltres.
Perquè avui li toca treballar també, sí. A veure què passa.
A mi m'ha interessat molt una part que has dit, que dius, això va ser molt abans del trumpisme. Aquí s'inaugurava una fase que ja venia, perquè lo de les armes de destrucció massiva ja era també una alteració de la realitat amb un relat absolutament, diríem, distorsionat i orientat precisament a justificar no gens menys que una invasió d'un país, cuidado, que veníem de paraules majores. Però jo trobo que aquí el tema de l'11M el que fa és que instaura una mena de tot si val i dos, una altra cosa molt important. La idea des de cert poder, que quan tens el poder i tens els mecanismes, pots alterar i modificar la realitat a base d'un relat. I això s'ha instaurat en la política d'alguna manera, i per això el relat ha passat a tenir tanta importància. I d'aquí ve la derivada segona i tercera, que és aquella de que entrem en la fase de polarització en què la gent ja pren partit, periodisme de trinxeres, ciutadania de trinxeres, i llavors distorsions cognitives que fan que no escoltis el que diu l'adversari, no vegis els grisos, etcètera, etcètera. És a dir, tot neix aquí. I un dels principals hacedors de tot això, el que ho materialitza en molts casos, el Miguel Ángel Rodríguez, que curiosament el tornem a tenir actiu en una part de la política espanyola en aquests moments, no?
Hi ha un moment del programa que crec que és molt significatiu, que jo no recordava també, que és que la primera gran reunió interna del govern d'Espanya sobre la crisi del que acabava de passar, insistim, el pitjor atemptat de la història amb desenes de morts, és sense els membres del CNI a la sala.
Sí, sí.
O sigui, és una reunió política.
És el moment en el que Gabilondo diu, quan vi l'alineació d'aquesta reunió, dije, esta gent no està pensant en el atentat, està pensant en les eleccions. Clar, la reunió estava Zaplana, que era el portaveu, Acebes no hi era perquè estava la ministra de l'Interior, s'incorpora més tard, estava el candidat aquí que tenia el PP sempre a Andalusia i perdia.
Sí, el Acebes.
No, Javier Arenas.
Javier Arenas.
Que era un tòtem del Partit Popular.
Bueno, Javier Arenas que havia sortit que va sortir, se recordeu, a la televisió espanyola dient que havia habido tongo en unes eleccions.
Sí.
Aquest personatge.
També es va acunyar després d'aquestes eleccions el terme del govern il·legítim. Del govern que arriba al poder d'una manera que ha estat tramposa. En aquest cas era el que li deia Federico Jiménez dos Santos a Zapatero, que li deia a Zapatero, ETA lo tiene cogido por los vagones. Frases d'aquestes són les que van poblar les ondes i els diaris durant aquells 4 anys. És que és molt bèstia, 4 anys.
I un diari, que l'endemà de l'atemptat posa en portada que és Al-Qaeda.
Sí, La Voz de Galicia.
L'únic diari d'Espanya.
L'únic diari d'Espanya que porta aquesta informació, a part dient descartamos l'opció d'ETA. És molt curiós aquell titular. I és molt curiós també qui hi havia al darrere de La Voz de Galicia en aquell moment. Perquè estava Vieito Rubido, que després va ser el director de l'ABC.
I no dels més conciliadors.
Per això dic que és curiós. Clar, has d'estar en cinquè de premsa espanyola conservadora per entendre tota aquesta moguda. Però realment el titular de la Voz de Galicia, que diu una cosa a la Cruz Morcillo, que diu, hombre, no és lo mismo estar al frente això de la Voz de Galicia que al frente de l'ABC. Sí. Però bueno, té molt de mèrit que en aquell moment un diari, en aquest cas un diari local o no sé, regional, no sé com li podem dir, digués i posés aquest titular.
On anireu a gravar Zapatero?
Crec que a un hotel.
A un hotel o a l'hotel d'algú?
Volíem un lloc així. És que aquestes coses s'encarrega l'equip de realització del programa i l'equip també de Tretzo i jo la veritat és que intervinc poc amb això. Tinc molta sort amb un equip que s'ho curra molt bé i que jo només he de dir, ostres, que guai aquest lloc.
Abans, com que veig que saltes ja...
No, hem d'acabar.
Durant molt de temps, vull dir, durant moltes hores després de l'11M, o al cap de moltes hores, ja hi havia, per part de la policia, dubtes molt seriosos, molt, que allò no era ETA. Per tant, la informació operativa que arribava al govern s'acostava a la realitat.
a les 3 hores a Aznar sabia el que pensaven les, o sigui, les forces policials.
El risc que assumia el govern...
Mentint.
Perquè, clar, no és una cosa que qui ho sap. O sigui, tu tens un empleat, per cas, no? Tens un empleat que sap la veritat i li tapes la boca a un empleat i tu mantens la mentida, diguem, no? Perquè tens un empleat. Però hi havia centenars de policies que sabien, centenars, per no dir, no posar-hi més zeros, que allò no s'aguantava. Per tant, la possibilitat de filtracions, la possibilitat de que hi haguessin centenars de policies que no volguessin que la reputació de la policia i de la reputació de la Guàrdia Civil, els Mossos mateixos sabien que allò ja no ho era, perquè la informació flueix i perquè si s'havia de buscar gent, doncs s'havia de canalitzar i s'havia passat informació a les policies perquè si trobeu aquest o trobeu aquell, perquè si aquest ha voltat... Perquè... O sigui que era... A mi el que m'impressionava, perquè jo aleshores treballava, diguem, no? Però a mi el que...
En aquell moment estaves als Mossos.
Als Mossos, clar.
Clar.
A mi el que m'impressionava era el risc assumit de dir quin valor tens de... amb unes possibilitats de filtracions de la veritat tan altes, però no filtracions d'opinions, perquè no era una filtració de l'opinió de no, és que no han sigut aquests perquè ho dic jo, no, és la filtració doncs de dades que has passat a altres policies perquè s'investigui aquestes persones, perquè es tanquin no sé quines carreteres perquè no... O sigui, no, tu no li has enviat a l'Arxaina jo què sé, informació perquè tal poble el tanqui, no que perquè vigilin tal família de tal... No, és que l'Arxaina no ha rebut res. Llavors, si l'Arxaina no ha rebut res, perquè segurament ETA no és, diguem. O sigui, i el valor que tenien, no? La fredor de mantenir un discurs que estava fonamentat en res.
I sobre això hi ha una frase meravellosa de Cebes que jo no m'havia donat compte, que era he ordenat, quan comença a aparèixer, he ordenado que se abra una via d'investigació que no és la d'ETA. He ordenado, com si ell pogués ordenar
a la policia,
vostès no cal que busquin per aquí, busquin per allà, no? Quan és evident que la policia tenia les seves vies obertes, totes, perquè les ha de tenir,
clar,
no,
per feina. Si vol fer la feina.
Exacte. A mi això... He ordenado que s'abra altra via.
Hi ha detalls que vistos en perspectiva, clar, és molt fàcil, eh? Ara és jutjar i... Però Aznar, a cap de les dues compareixences públiques que fa el 11 i el 12 de març, en cap d'elles pronunciar la paraula ETA.
Sí, és clar.
No parla de... Evidentment està parlant d'ETA. No, sí, sí. No,
tothom sap de què parla, però ell no ho diu.
No diu la paraula ETA. O sigui, no hi ha un tall on tu puguis trobar Aznar dient ETA.
T'ha pensat en la Maroteca, ja.
Doncs hi ha gent que és així,
eh? Hi ha gent que és així. La Maroteca i els jutjats.
Sí, és,
bueno,
és
els jutjats.
Els jutjats, les companyies d'assegurances, i tant, que pensen moltes coses.
Però amb això que deies de com és possible que s'atrevissin a mentir tant, clar, no els hi havia sortit malament.
Ja,
o sigui,
però,
Jordi, el prestigi l'havien tapat. Sí, però... el no a la guerra semblava que, ostres, anàvem a les eleccions de 2004... i totes les enquestes, excepte una de La Vanguardia del diumenge anterior, deien que guanyava el Partit Popular.
Aquesta de La Vanguardia era molt significativa, sí, perquè sí, donava un empat tècnic, sí, i el comentari del director de l'empresa que va fer la...
Julián Santamaría.
Julián Santamaría deia, hi ha partit, hi ha empat tècnic, i això vol dir que Zapatero pot guanyar. Això abans de...
Zapatero passa tota la setmana dient-li als seus, abans de dijous,
sí, sí,
i això ho expliquen col·laboradors de Zapatero, vamos a ganar.
Sí, sí.
I clar, els altres flipaven, diguem, però...
Què diu?
Este senyor, con este optimismo patológico...
És veritat que la disciplina dels cossos policials és alta, però també és veritat, i tu, vaja, diguem, no serà la primera vegada que n'hi ha que se n'atipen i passen una carpeta. I és molt fràgil. En aquell moment era d'una fragilitat extrema. Que a mi això és el que... Perquè no necessitaves 3 setmanes, per esbrinar que hi havia allà. Estàvem a 3 dies d'una cosa. I els 3 dies... O sigui, et desmuntava el castell al minut 1 amb dada objectiva.
I dirigents del PSOE que havien estat, no feia tant de temps...
Home,
ministres de l'interior.
I que tenien...
Sobretot un dirigent del PSOE.
Tenien, que, com es diu allò, el cel sigui, no? Que tenien...
Pau Reposi.
Que tenien... O sigui, jo a mi em semblava d'una gosadia que jo crec que no és... no es pot menys tenir que la gosadia amb què van afrontar allò també fa que allò els hi surti com els hi surt.
Jo, malgrat tot, crec que els hi podria haver sortit bé. Sí. O sigui, no oblidem que ens podria haver sortit bé. Sí, sí. O sigui, el PP en aquelles eleccions, no sé si va aconseguir 10 milions de vots. Però, o sigui, en aquelles eleccions el PSOE treu 11 milions de vots, però és que el PP treu 10 sí. milions de vots.
Però, mesura, el que va aconseguir és una mobilització de l'esquerra més forta.
Això sí.
10 minuts, arribarem a les 11, ho deixarem aquí. És un exercici de memòria, també, per als que, sí. que ja en teníem en aquell moment, però que no ens en recordàvem. Fantàstic el programa de l'Evole d'avui, que són en dues parts. Hi ha una pregunta molt malvada d'un oient que t'han traslladat.
Aquesta era amb el futbol.
Molt malvada. Que ha estat, Jordi, sí. tu que estàs dit, quin canal tindràs a la tele?
Jo tinc una doble pantalla.
Sí, no, sí,
us juro,
sí,
us juro.
Claro, claro.
Us ho juro, us ho juro. Jo, a veure, primer, el meu fill vol veure el futbol. O sigui, el seu pare,
sí, és un clàssic, eh?
Home,
a mi el meu fill treu sí. la ràdio. Vull
però,
que...
escolta, però si no hi ha color, ell ja sap de què va el seu
ell
programa.
Ja vist, però ja, però el titular, fins la... el titular és molt fort. Fins Jordi Evolent no mirarà el seu programa ni el futbol.
Ja l'ha vist, ja l'ha vist el seu.
Jo poso en un iPad allà en primer pla el futbol i a la tele tinc el programa.
De fet, ell veu el seu programa per si es talla o alguna cosa, saber-ho.
Sí, home, estaria bé això, saber-ho.
O li treu la veu.
Si el Barça malament,
no hi ha res en tribunetes que tothom passarà el teu programa.
No hi ha res com venir a fer promo, eh?
Perquè et maltractin així.
El meu pronòstic, a la mitja hora... anirem sí. 0-3 a Sant Mamés sí. i llavors la gent ja canviarà de canal per veure el nostre
0-3
0-3 a la mitja hora. Avui a Sant Mamés es guanya.
Escolta, que
és segur
que tenen una oportunitat a veure.
Sí, no, clar, bueno, sí, però l'oportunitat
el que va passar ahir no, no passa sempre no. Això sí que va ser...
el que va passar ahir, tu estaves seguint-ho en aquell
hombre,
moment?
Jo estava seguint.
Però què et va semblar?
Home, jo em vaig cagar quan vaig veure entrar la pilota, un altre cop, no molt fer.
Però si més ja ho sabíem que passaria i tot això.
Amb el 2-0 jo li vaig dir al meu fill, dic no, tranquil, espera't que...
tinc un missatge de Santi Jiménez amb el 2-0 que diu, esto acaba 2-3 i efectivament té raó, va acabar 2-3, però...
Imagina't que ens ho fan a nosaltres, això.
Oh!
Bueno, els germans Williams estan bastant insuportables, eh?
Estan cansats.
Ai, senyor. Jordi Evole, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Evidentment, també el Carles Fernández, de la Sara González, de la Ivanguer, la Milagros Pérez Oliva. Gràcies per acompanyar-nos. 9 minuts i a les 11 del matí. De seguida farem actualització informativa i Llucia Ramis i Carlos Tanon.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Que Conforama trobis tots els electrodomèstics que necessites amb un 10% extra de descompte i enviament gratuït és posar-t'ho molt fàcil. Del 2 al 4 de març a Conforama.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Què tens planejat per Setmana Santa? Et proposem una escapada al Penedès, desconnectar en un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a penedesturisme.cat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Dia Lliure amb Xavi Bundó.
6 minuts i arribarem a les 11 del matí. Tenim per aquí el Zanon. Hola, Zanon, bon dia.
Bon dia.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
De seguida arrencarem amb ells, però abans pels que es llevin ara. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
De seguida ens actualitzarem sobre la resta d'informacions, però Martí Oliveres, també bon dia.
Bon dia.
Com tenim el temps? Perquè deies que això se n'anava cap a partir de les 10.
Doncs sí, ja està marxant mar endins aquest front, està deixant de ploure el Maresme, Barcelona, fins fa uns minuts doncs encara s'escapava alguna gota. Res, tot ja és història en aquest sentit. La pluja i la neu donen pas al vent. Precaució amb les ventades avui, serà un diumenge complicat amb aquest vent de mestral de tramuntana a l'Empordà, a les cotes altes del Pirineu, també entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es poden tornar a superar els 100 km per hora, però s'ha d'anar aclarint. De fet, ja al sud de les Terres de l'Ebre comença a lluir el sol cap al País Valencià, un sol esplèndid, per tant, canviarà com un mitjó el temps i gaudirem d'una tarda de diumenge amb sol i amb alguns núvols res residuals.
En un dia que hi ha hagut pluges, hi ha hagut nevades, hi haurà vent, gràcies Martí. Connectem precisament amb el Servei Català de Trànsit perquè hi ha diverses carreteres afectades per aquesta situació del temps, sobretot a aquesta hora, en vies d'alta muntanya. Roger Serra, bon dia.
Què tal, bon dia. Efectivament, estem parlant de vies d'alta muntanya, sobretot xarxa viària secundària. Mira, comencem repassant les vies que en aquests moments encara tenim tallades a la circulació. Per una banda, la C-28, al Port de la Bonaigua. Aquí, bàsicament, a causa del risc de llaus en aquesta zona del Port de la Bonaigua. I tenim tres carreteres de la xarxa viària secundària de Tarragona que estan tallades ara, bàsicament, perquè pugui passar la màquina llevaneus. Estem parlant de la T-704 entre Maspujols i l'Aleixam, i dues vies properes a Arbolí, la TV-7012 aquí a Arbolí i la TV-7092 entre Arbolí i la Mussara. Per tant, aquestes tres vies de la xarxa viària secundària tarragonina esperem que ben aviat es puguin obrir al trànsit. A algunes vies on són necessàries les cadenes, també un tram de la C-28 entre la Paulla i València d'Àneu, l'accés al Pla de Beret, també per accedir al Coll del Portilló, a la Nacional 141, i una carretera de la xarxa viària tarragonina, la comarcal 242, entre el Coll del Grau i el Barca. Per tant, sí que hi ha algunes vies afectades per aquesta neu, però, com et deia, vies d'alta muntanya.
Gràcies, Roger. I a aquesta hora també continuen els retards de més de 15 minuts a la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa, després del descarrilament, que també us hem explicat aquest matí, a Vacarisses, per una esllavissada.
Sí, l'accident ha passat cap a 7:45 del matí, quan un tren que venia de Manresa s'ha trobat diverses pedres a la via i ha descarrilat parcialment el primer vagó. No hi ha hagut ferits i els viatgers els han pogut rescatar en poc més d'una hora. Ho ha explicat al Via Lliure el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Una hora i escaig, en tot moment informats per part del nostre personal, que s'ha preocupat de la situació de tots els viatgers que anaven en aquest tren. En principi, la interventora que anava al tren ens ha comunicat això, que entre els viatgers no hi ha ferits, tenint en compte que ha estat la sortida del primer vagó.
Els bombers han permès recuperar la circulació després de reforçar el talús que ha cedit en part poc abans de les 10 del matí.
En el dia que avui ha passat fa molt pocs minuts pel Via Lliure, Jordi Évole, que ha avançat alguns detalls del doble programa que emet avui sobre els 20 anys de l'11M.
Sí, lo de Évole recordarà aquesta nit els 20 anys de l'atemptat més mortífer de la història de l'estat espanyol amb un programa especial amb periodistes com Iñaki Gabilondo, Mamen Mendizábal o José Antonio Zarzalejos. Segons Évole, el programa mostra com Espanya es va convertir en precursora de les fake news i com aquella mentida va provocar una fractura dins dels mitjans de comunicació conservadors. Per això destaca, sobretot, la participació del diari ABC.
Arribar a veure una llum d'una dreta civilitzada, una dreta culta, que vol informar, malgrat totes les dificultats, perquè evidentment l'ABC hi ha moltes coses que no les publica aquells dies. Però com t'ho explica algú com José Antonio Zarzalejos, et dona una gamma de grisos.
Era el director en aquella època.
I li acaba costant el càrrec, el no sumar-se a la teoria de la conspiració.
Doble programa sobre l'11M aquesta nit i Évole ha anunciat que la setmana vinent, coincidint amb l'aniversari, lo de Évole entrevistarà José Luis Rodríguez Zapatero, que va esdevenir president del govern espanyol després dels atemptats.
Doncs fins aquí. Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
Dos minuts i arribarem a les 11 en punt del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està. Sembla que això ja està.
Lucía Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Anava a dir que el que no s'acaba és la crispació política. 20 anys després, ara que estàvem sentint tot això de l'11M, Déu-n'hi-do. Ja sabeu que cada diumenge amb la Llucia i amb el Carlos fem una mena de catàleg de coses que s'acaben, o que creiem que s'acaben i que ens generen una mica de debat i que proposem o demanem que els oients també proposeu a través de les xarxes socials, a Twitter, a Instagram o al correu electrònic viallibre@rq.net. Avui, què? Què s'acaba?
Bé, doncs cada programa que dediquem alguna cosa que s'acaba, la veritat és que constatem, la Llucia i jo, que o bé nosaltres o bé els oients senten nostàlgies de la pèrdua. Aquest no és el cas.
No, eh?
No.
Avui cas, no. Avui contents que s'hagi acabat alguna cosa.
Exacte. Es podria dir que el CD
oh!
no té qui plori per ell.
Un moment.
És un gran titular, eh? El CD no